Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Benvinguts i benvingudes a l'Endemà, un podcast on rememorem moments clau de la història de Catalunya. Soc l'Anna Priscila Magrinyà i m'acompanya en Jordi Creus, historiador i editor de Sapiens. Jordi, què tal, com estàs?
Força bé.
A veure, cap on ens portes avui?
Doncs fins al 28 de juny de l'any 1412, quan es fa públic de manera solemne el compromís més important de la història de Catalunya. Un compromís que es va signar a la ciutat aragonesa de Casp.
Més enllà d'una parada de tren, què significa aquesta signatura per Catalunya, Jordi?
El canvi del llinatge que havia regit els destins dels comtats catalans primer i de la corona catalano-aragonesa després durant més de 5 segles. Des de Guifré el Pilós, des d'aquell home tan pelut, a finals del segle IX, fins a aquest moment, a principis del segle XV. Canviem la dinastia nascuda del casal de Barcelona per una de forana, de castellana per més dades.
Val, doncs vinga, posem rumb cap al 1412. Viatgem, Jordi?
Viatgem.
Guifré, el català més pelut de la història. Amb el Beneplàcit sempre d'en Floquet de Neu, eh?
I el dimoni pot agafar diverses formes. Pot agafar la de cavaller o pot agafar també la de gran cabró, que és la que a mi m'agrada més.
Un català fa una jugada mestra i li acaba sortint bé?
L'Endemà, una conversa entre Anna Priscila Magrinyà i Jordi Creus.
El món, segle XV. És el segle on comencen les grans exploracions per l'oceà Atlàntic. Els pioners són els portuguesos, que fan expedicions cada cop més al sud de l'Àfrica. Un dels primers llocs que declaren propietat de la corona portuguesa és la ciutat de Ceuta. Com sabem, però, acabarà en mans de Castella, que són uns veïns amb les mans llarguetes.
Que mos ho expliquin a nosaltres. Per cert, el mateix any del compromís de Casp, el 1412, neix Joana d'Arc, l'heroïna que gira la truita a favor dels francesos a la Guerra dels 100 Anys.
Doncs mira, Jordi, parlant de truites, encara falten més de 150 anys perquè puguem fer truita de patata.
Amb ceba o sense?
Ai, la gran discussió. Quan els europeus arriben a Amèrica l'any 1492, triguen uns 80 anys a endur-se'n unes patates de souvenir tornant cap a casa. Tan obsessionats amb l'or i es deixen les patates. Tu, quin desastre. Però parlant de desastres, centrem-nos en lo nostre. Com tenim la corona catalano-aragonesa abans d'arribar al compromís de Casp?
El rei és Martí I l'Humà, que és fill de Pere el Cerimoniós, del qual ja hem parlat aquí, i germà petit del rei anterior, Joan I el Caçador. Sí. Per cert, tu saps de què mor el caçador?
Caçant.
Mort caçant, efectivament. Val. Premi per l'Anna Pris. El cas és que Martí I l'Humà ha mort sense descendència masculina legítima i no ha estat pas per manca d'activitat procreadora. Amb la seva dona, Maria de Luna, ha tingut 4 fills, però només n'ha sobreviscut un a l'edat adulta. Se'l coneix com Martí el Jove. El problema arriba quan el 1409 Martí mor amb 33 anys.
Que generosos, eh? Perquè el segle XV, 33 anys, ja és certa edat, eh? De què mor el jovenet?
Mira, mor de febres, de malària, mentre era a Cerdanya per fiançar el domini català a l'illa. Tot i això, hi ha una llegenda sarda, que jo crec que t'agradarà molt a tu, Anna Pris, que explica que en realitat el van matar els excessos amatoris dedicats a una jove sarda molt bonica a qui els exèrcits de Martí el Jove havien assassinat tota la família. Així doncs, la jove sarda es va proposar matar el nostre Martí, matar el nostre jove d'esgotament. Sigui veritat o no, Anna Pris, si tu vols veure la tomba de Martí el Jove, t'hauràs de desplaçar fins a la catedral de Càller, a Cerdanya, on ocupa un lloc molt destacat. Jo la vaig visitar fa un parell o 3 anys, és una tomba preciosa, i vaig coincidir amb un grup de catalans que van cantar el Virolai en homenatge al Jove. Tot molt emocionant.
Carai, tu et vas animar a cantar o no?
No.
Ho vas deixar als experts.
A
veure, amb tant d'amor escampat per aquí, algun fill deu haver deixat aquest jove.
Sí, en deixa un, però no és fruit del seu matrimoni. És un xiquet que es diu Frederic i que en morir son pare té 7 anys.
Val, i si en Frederic és il·legítim, bé pot Martí l'Humà, Martí el pare, Martí l'avi, i intentar tenir més fills amb Maria de Luna per tenir un hereu, per trobar un hereu legítim al tron?
No, això és impossible, perquè quan mor Martí el Jove, Maria ja fa 3 anys que és morta i enterrada.
Ah, carai, llavors què passa? Martí es torna a casar?
El rei, imagina't-el, 53 anys de principis del segle XV, se sent vell, és vell, se sent malalt, sí, està malalt i no té cap ganes de casar-se. Per posar més traves a l'equació hereditària, el rei pateix d'obesitat mòrbida.
Ostres, val, però escolta'm una cosa, el rei sempre atrau candidates, aquest càrrec sempre atrau candidates. Hi ha una afortunada. Qui
sí, Margarida de Prades.
Home, parlant de patates, tu.
Margarida de Prades és una noia de 20 anys que el poeta Jordi de Sant Jordi descriu com a vella sens part de presència noble, vostre vell cos és més vell que el de totes.
Carai.
I a més és d'una família amb fama demostrada de ser fèrtil.
Carai, aquesta xica ho té tot, eh? Però el cos més vell de tots aconsegueix tenir un hereu amb el senyor aquest que se sent vell i malalt? Perquè una ho pot intentar tot, però si no només depèn d'ell, això.
Val a dir que, com tu dius, ho intenten de totes les maneres possibles, però no hi ha manera. Per solucionar el problema de l'obesitat del rei, es diu que es va fer construir un estri que es basava en una espècie de pes subjecte al sostre que, amb l'ajut d'una politja, s'enganxava al ventre del rei amb una faixa. Això permetia fer baixar el rei lentament de cara a coblar-lo amb Margarida, que l'esperava al llit amb les cames obertes.
Ai, quin horror.
I tot això, imagina't-ho, amb una cambra plena de criats fent funcionar la màquina i mirant que l'acoblament fos correcte. Bé, això és el que explica un col·laborador del rei Alfons el Magnànim, posterior, sí, en un llibre escrit uns quants anys després. El cas, tant si és veritat com si no, això d'aquest giny, és que ell no aconsegueix prenyar la reina i, a banda, i molt important, des de la mort del seu fill Martí el Jove, no ha actualitzat el testament.
Ai, a part de practicar el conte de la criada, aquest xic malament amb això de no actualitzar el testament.
El 29 de maig de l'any 1410, el rei es posa malalt mentre visita el monestir de Valldonzella, llavors als afores de Barcelona, i el dia 30 ja està molt malalt. Precisament mentre està agonitzant rep una visita.
Escolta'm, pobre home, quan et trobes malament no tens ganes de rebre ningú. A veure, qui el molesta?
Una delegació encapçalada pel conseller en cap de la ciutat de Barcelona. I venen amb una pregunta molt concreta sota el braç. Llegeixo. Senyor, us sembla bé que la successió dels vostres regnes i terres, després de la vostra mort, correspongui a aquell que les hauria de rebre per justícia?
Això sembla com una pregunta de referèndum, eh? Bueno, i ell què contesta? A veure, què diu?
Martí contesta, o sembla que contesti, oc, que vol dir que sí.
Val, oc sí, però repetim, aquesta pregunta és una miqueta capciosa, eh? Perquè, bé, dir, vols que es faci ben fet el tema de la teva descendència? Bueno, home, aquest senyor no et dirà que no, no? Clar que vol que es faci bé.
Sí, a més, fixa-t'hi que no està demanant al rei que designi un successor al tron, sinó que rebi la corona,
sí,
i per justícia ho mereixi.
Pues
i això vol dir que qui té el poder aquí és el jutge que decideix què és justícia i què no és justícia.
És que aquesta pregunta està feta amb mala bava. A veure, Martí, m'entenc que mor poc després d'això.
No, poc després no, poquíssim després. Martí mor l'endemà mateix de la visita.
Val.
És el 31 de maig de l'any 1410 i no n'ha quedat un descendent clar.
Val, llavors aquí, per això, com que Martí ha mort sense descendent clar, hem d'agafar la P7 i ens n'hem d'anar fins a Casp.
Bàsicament, després de moltes baralles, de batusses i conxorxes, es decideix que una sèrie de compromissaris de la corona siguin els encarregats de triar qui ha de ser el successor de Martí l'Humà.
Aquí parles de compromissaris i a mi em venen els de les assemblees del Barça.
És bastant semblant.
Ah, sí?
És bastant semblant.
A veure.
El que passa és que en lloc de ser socis que representen la voluntat de tres socis,
sí,
són nou persones escollides per representar la voluntat de tres territoris.
Val.
Tres per Aragó, tres per València i tres per Catalunya. Catalunya inclou Mallorca.
Val, m'estàs dient persones que representaran la voluntat dels territoris. No sé si això de votar el pròxim rei, a mi em sona que va una miqueta en contra d'aquesta idea d'institució tan poc democràtica, no? Vull dir, és curiós, si més no.
Més que per democràcia, que segur que no és per democràcia, òbviament,
ja
la idea de fons és que cap dels territoris afectats pugui imposar la seva voluntat sobre els altres territoris.
Val.
I aquí la pista està la paraula compromís. I també cal tenir molt clar, o cal tenir molt en compte, que aquests delegats tenen interessos ocults, inconfessables.
Home, sempre tothom té interessos ocults. Això del compromís, per això, a vegades mai ningú acaba d'estar content, eh? Quan ens comprometem, quan hi ha un compromís pel mig, com passa, jo què sé, els premis literaris, que al final a vegades per compromís acaba guanyant un llibre que no acaba d'agradar a ningú. No ho dic per ningú en concret, eh? Però va, entrem, deixem els premis literaris, entrem en matèria, quants candidats hi ha i qui són?
Inicialment hi ha 5 candidats, però al cap d'un temps ja només n'hi ha 2 amb possibilitats reals.
Doncs va, anem als 2, que tenim poc temps.
El gran favorit, inicialment, Jaume d'Urgell. besnet del rei Alfons III Benigne i cunyat del rei Martí l'Humà a causa del seu casament amb Isabel de Fortià, germanastra del rei. És el gran terratinent català i comte d'Urgell. I precisament ser tan poderós li ha comportat tenir molts enemics, això a vegades passa, a l'Aragó, a València i també entre la burgesia barcelonina. Però ell havia estat nomenat governador general per part de Martí l'Humà, que és un càrrec que només es dona als successors.
Val, tenim el primer candidat, que és Jaume d'Urgell, has dit? Sí, Jaume d'Urgell. Anem al segon. Qui és el segon?
El segon és Ferran, de la casa castellana dels Trastàmara, Ferran d'Antequera. Era net de Pere el Cerimoniós i era el més gran terratinent de Castella i regent durant la minoria d'edat del rei castellà, que era el seu nebot. En aquell moment, tots dos tenien l'edat idònia per ser reis. 30 anys.
Joves, joves.
Joves.
Aquests també joves. Jordi, no ho sé, i Jaume, que estàs dient que és el més poderós, no? El que té més números, com si diguéssim inicialment, no sé si perquè no va anar ell directament a veure el rei moribund a preguntar-li, escolta, Martí, vols que sigui jo el nou rei? Potser aquest hagués dit oc. A ell també li hagués dit oc, o li hagués dit que sí, no?
Jaume d'Urgell no ho fa mai, però sí que ho fa la seva mare, Margarida de Montferrat.
Les mares, què no fan les mares pels seus fills?
Les mares ho fan tot pels fills. I diuen que Margarida salta sobre el rei moribund per arrencar-li una resposta. Hosti. Però tot i l'ímpetu no se'n surt. Aquell home, d'aquella boca, no surt cap més oc. No oblidem que els delegats, que també l'han visitat al llit de mort, tenien interessos que no són altres que sabotejar l'accés al tron del comte d'Urgell.
Val, aquests volien sabotejar. A veure, qui són? Perquè tanta gent amb objectius ocults, vull saber qui són aquests delegats.
D'alguna manera podríem dir que són la noblesa baixa i la burgesia, els que estan en contra de Jaume. Però també una part important de l'aristocràcia valenciana i aragonesa. Al costat hi tenia l'alta noblesa catalana i part de la valenciana. Però Ferran, que cada dia que passa té més suports, en rep un de decisiu.
A veure... ara no em ve, no sé qui pot ser un super... Molt decisiu, eh?
Molt decisiu.
Te'n vas cap a l'església?
Efectivament, el papa d'Avinyó. El papa d'Avinyó, Benet XIII, conegut com el papa Luna, tindrà un paper clau en aquest episodi. Tot i que inicialment dona suport a Frederic, que és el fill aquell del Martí el Jove, amb una dona que no era la seva esposa, doncs no triga a inclinar-se per Ferran d'Antequera, perquè aquest candidat té dos grans virtuts pel papa Luna. Un gran exèrcit i una molt bona butxaca. I el papa calcula que un rei potent reforçarà la seva posició.
Val, tenim els dos candidats principals presentats en el concurs. Ara bé, com hem dit, Martí l'Humà mor el 31 de maig de 1410 i el compromís de casp no és fins a dos anys més tard. Què passa per aquí? Perquè dos anys són força temps, Jordi.
Doncs passen coses terribles. És gairebé una guerra civil. Les tropes de Ferran d'Antequera s'enfronten en combat amb els urgelistes i els foten un cul com un lliri. Ferran i els seus exèrcits ocupen el regne d'Aragó i de València i allà convoquen parlaments amb un suport clar a Ferran.
Val, per tant, al final s'arriba a la decisió que nou personalitats, tres de cada regne, decidiran qui ha de ser el nou rei, el successor de Martí l'Humà. Per quin tipus de gent està format aquest jurat?
Com a nom destacat, podem parlar d'un veritable crac. Sant Vicent Ferrer, partidari de Ferran, que encara no sant en aquell moment. Saps que Sant Vicent Ferrer és un home que destaca perquè l'Església li reconeix 897 miracles.
Mare meva, doncs, quina feinada, tu!
Aquí ja n'havia fet alguns, però encara no els havia fet tots. Encara no era sant. Però sí que era una cosa important, el confessor del papa d'Avinyó. Mira si tenia un aliat de categoria, el candidat Ferran.
Clar, aleshores no cal fer gaire càlculs per saber que això són misses dites, però explica'ns igualment com acaba, Jordi.
Bé, es triguen moltes setmanes, però el resultat final és aquest. Els tres vots dels aragonesos van tots com un home sol cap a Ferran, dos dels valencians són també pel candidat castellà, per Ferran, i un de català també és per Ferran. En total, doncs, sis vots per Ferran, dos vots per Jaume d'Urgell, i ja està.
Ens en queda un, no? 6, 7, 8. A qui vota?
Perquè un dels electors valencians vota en blanc.
Vaja, l'equidistant de torn, eh? Sempre n'hi ha de veuen. Val, ja ho tenim. Ferran té el tron que ell volia.
Sí, per dir-ho ras i curt, es decideix que l'hereu del tron de Catalunya serà d'una nova dinastia. Nova per nosaltres. A Castella no era nova.
Clar.
És la casa dels Trastàmara que ha governat Castella doncs, des de l'any 1369. L'afortunat guanyador de la corona d'Aragó és Ferran d'Antequera.
I aleshores tenim els altres candidats. Nosaltres coneixem Jaume d'Urgell, que això s'ho deu prendre fatal.
Se ho pren molt malament, però qui se ho pren pitjor, més que ell, és la seva mare, Margalida de Montferran. Ah. Segons sembla, ella talla qualsevol possibilitat de pacte dient al seu fill una frase molt important. O rei o res. I el fill li fa cas, res. Convençut de les seves possibilitats, Jaume aixeca els seus partidaris al costat de mercenaris gascons i anglesos, però s'enfronta a un exèrcit molt més poderós. Ferran és molt més poderós i gràcies a la seva superioritat militar va encerclant el seu rival, el va derrotant fins que el fa tancar a la capital del seu comtat, a Balaguer. I allà, al Castell Formós, el pobre desgraciat de Jaume passa les últimes hores de llibertat. Finalment, vençut, detingut, carregat de cadenes, tots els seus béns són confiscats i ell condemnat a presó perpètua. Primer al castell d'Urueña, a Castella, i després al castell presó de Xàtiva, al Regne de València, on mor el 1433, després de 20 anys de reclusió.
Hosti, quin horror, tu. I sa mare, quin futur té aquesta senyora pobra?
Un futur, doncs, tan dolent com el del fill, perquè el 1413 és jutjada a Lleida, ella es nega a declarar, això que es fa als judicis, em nego a declarar, doncs es va negar a declarar, a causa que ella diu que l'estan humiliant i que se l'obliga a viure amb una pobresa extrema. Se la reclou a Morella, a Cullera, a València, a Alacant, i finalment l'any 1420 mor a Morella en una situació que no hauria pogut ni imaginar ni en el pitjor dels seus malsons. Lluny de casa, pobra de solemnitat, desposseïda de tot i vigilada constantment per les tropes castellanes. I el que és pitjor, mai més veuria el seu pobre fill tancat a la presó del castell de Xàtiva.
Un horror de final. I a veure, anem cap a l'altra part. Els que havien sabotejat tant en Jaume, entenc que aquests sí que queden contents.
Tu saps que hi ha gent que no estan contents mai.
Sí, en conec uns quants d'aquests.
I content no queda ni el mateix Ferran d'Antequera.
No,
Mira el que et dic. Primer, perquè es trobarà que aquells mateixos que li han fet la traveta a Jaume tampoc seran dòcils amb la seva voluntat. No li perdonaran els deutes abundants de la corona ni estaran disposats a donar-li diners a canvi de res.
O sigui que, en certa manera, anticiparan el que serà la relació entre aquesta dinastia castellana amb les Corts Catalanes.
Efectivament, això és molt important el que acabes de dir. Però a més hi ha una altra cosa, que el nou rei no tindrà gaire temps per gaudir del seu regnat, perquè només 4 anys després del compromís, el qui estira la pota serà ell.
Carai,
per tant, abans que Jaume d'Urgell i abans que la mare de Jaume d'Urgell.
Ostres.
Mentre viatja de Barcelona cap a Castella, ha de parar a Igualada a causa del seu mal estat. Després d'uns dies i de passar més de 50 hores sense poder orinar,
segons diuen
les cròniques, això
ha de fer un mal
horrorós. Doncs després de 50 hores, com deia, sense poder orinar, el rei mor a l'actual capital de l'Anoia. Era el dia 2 d'abril del 1416 i encara no havia fet els 36 anys.
Escolta'm, a veure, Jordi, portem tot el capítol d'avui parlant d'això i tant de merder per tan poc temps. A veure, a Igualada ho recorden perquè és una fita que es pot recordar a la ciutat i si no vaig errada hi ha una placa al carrer Nou que ho recorda precisament. I el papa Benet, aquest no patirà cap còlic?
De còlic no patirà cap, però tampoc no tindrà massa sort. Serà excomunicat pel papa de Roma, que al final acabarà imposant-se. Tant apostar per Ferran perquè al final se li mori el cap de no res. I la cosa no quedarà així, perquè aquí tenim les arrels de la Guerra Civil Catalana que començarà mig segle més tard, el 1462. Però això és una altra història.
Embolica que fa fort. Necessitem un altre capítol per tot això. Nosaltres, de moment, posem el fre de mà i tornem al present.
Perquè no només es viu del passat.
Però sempre hem de tenir present l'endemà. Fins a la pròxima.
Salut!
Coordinació de guió, Jordi Creus i Anna Priscila Magrinyà. Guió, Víctor Lloret i Alicia Burton. Assessorament històric, Alfredo Chamorro Esteban. Producció i coordinació, Elisè Bastida. Estudi de gravació, Idea Sonora. Muntatge sonor, Olivia Roberts. Disseny gràfic, Sergi Mayenc. Veu en off, Lola Sanz. Agraïments, Angelbert Magrinyà i Maria Delgado. Un podcast de Bacus amb la revista Sapiens.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.